Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara, a la primera hora, us hem explicat com ha estat la tornada del Barça al Camp Nou després de 2 anys i mig d'obres. 23.000 aficionats podran dir que van ser els primers a veure el primer equip sobre la gespa d'aquest nou Camp Nou. Ha estat en un entrenament que ha servit de prova pels accessos i les mesures de seguretat a l'estadi. També us hem explicat que a Rússia les autoritats es plantegen una llei contra les dones que busquen soldats a punt d'anar al front d'Ucraïna per casar-s'hi i així poder cobrar una indemnització en cas que hi acabin morint. Això el dia que us detallarem que a les comarques de Barcelona la Policia Nacional hi detecta 6 matrimonis de conveniència cada dia. I hem sentit també com Junts per Catalunya continua marcant el seu trencament amb el PSOE, que els de Puigdemont qualifiquen d'irreversible, amb les conseqüències que això pot tenir de cara al futur del govern de Pedro Sánchez. Tot això us hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que la jutgessa de la Dana cita a declarar el 21 de novembre com a testimoni Juan Fran Pérez Llorca, el portaveu del PP a les Corts Valencianes, i que sona com a possible successor d'Amazon. També cita pel mateix dia el propietari del restaurant El Ventorro, on el ja dimissionari president valencià va dinar el dia de la Dana amb la periodista Maribel Vilaplana, que ja va declarar aquesta setmana. La jutge creu rellevant indagar sobre les trucades per esbrinar quina informació tenia Amazon i quin va ser el procés de presa de decisions a la reunió del SECOPI. I encara en plana judicial, el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso anirà finalment a judici per frau fiscal, ja no hi ha marxa enrere. L'Audiència de Madrid ha tombat el recurs que havia presentat Alberto González Amador per esquivar aquest judici. S'enfronta a 5 anys de presó. Ho ampliem des de Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
Hola, bona tarda. A l'espera de saber la data concreta del judici, la decisió ha arribat enmig d'un altre judici, el del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, acusat d'haver filtrat un correu on el nòvio de Ayuso confessava haver defraudat a Hisenda més de 350.000 euros en els exercicis del 2020 i 2021. Recordar que la parella de la presidenta madrilenya està acusat de 2 delictes fiscals i un altre de falsedat documental. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat demanen fins a 3 anys i 9 mesos de presó. El PSOE i Més Madrid ho eleven a 5 anys.
Més coses. L'escriptor, guionista i col·laborador de fanzins i publicacions underground, Jordi Sangles, ha mort sobtadament als 46 anys. Va debutar com a escriptor en fa 12 amb 100.000 candeles, publicada per Males Herbes, una novel·la de caràcter fantàstic on s'explica la història d'un jove que volta la trentena. Va ser un retrat generacional molt ben rebut i que va ser la seva única novel·la publicada. També va col·laborar en diverses publicacions, va treballar d'operador d'imatge, va escriure guions per documentals i va crear les sèries Croatan i Rosa Parks a la xarxa de televisions locals. Una vintena de companyies aèries europees s'han compromès a deixar de fer ecoblanqueig. Per tant, hauran de modificar la seva publicitat i aclarir que les emissions de CO2 relacionades amb els vols no es poden neutralitzar ni compensar en projectes de protecció climàtica. Aquestes empreses, entre les quals hi ha Vueling, Lufthansa o Air France, s'han compromès a fer els càlculs d'emissions de diòxid de carboni de manera transparent i aportar proves científiques per demostrar que el seu impacte ambiental ha millorat. Notícia de servei: no hi haurà vaga al tramvia de Barcelona dilluns que ve. Els comitès d'empresa de Trambaix i Trambesòs han suspès la convocatòria perquè han arribat a un preacord amb la direcció que, pel que fa als seus drets laborals, al conveni que dilluns sotmetran a votació dels treballadors si aquesta plantilla ratifica els punts que han consensat les dues parts amb la mediació de la Generalitat. Es desconvocaria també la vaga prevista pels dies 17, 21 i 28 de novembre. I un apunt més de mobilitat, perquè ara mateix hi ha cues destacables en alguns punts de l'àrea metropolitana per diverses incidències. Ho ampliem amb l'equip viari. Maleu García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, a l'autopista del Garraf, aturats entre Viladecans i Sant Boi en direcció a Barcelona a causa d'un accident. Afecta també el sentit contrari, amb cua a la B20 i la C32 des del Prat. La Ronda Litoral i l'autovia A2 aturades entre l'Hospitalet i Sant Feliu en direcció a Lleida a causa d'un vehicle avariat. I destaquem també la P7 de Mollet del Vallès a Barberà, direcció Tarragona, i la Ronda a Dalt entre Esplugues i la Vall d'Hebron en sentit Besòs.
Passant gairebé 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins les 4, amb la Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
Molt bona tarda.
El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I amb el consultor de comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
I tant.
Escolta, aquest somriure, Pere.
No. Endavant. Està content.
Ah, molt bé, perfecte.
És divendres.
Sí, és fantàstic. Escolta, cadascú ve amb el que li toca, eh? La kombucha del Miguel Àngel, la revista Alternatives Econòmiques del Pere Rossinyol... Isabel, no has portat res.
Jo, el meu somriure. Oh. Que per el que hem vist a la redacció de Catalunya Ràdio, som portadors de bones notícies, perquè quan ens veuen, diuen, ja és divendres.
Ah, sí?
Això m'acaben de dir quan entrem.
T'ho han verbalitzat, eh?
Sí.
Bé, escolta'm, doncs... Aquesta no me l'esperava, està bé, clar, perquè com que feu aquest passeillo per al mig de la redacció d'Informatius de Catalunya Ràdio, molt bé. En condicions normals ara hauríem de saludar a l'Empar Moliner, però no trobem l'Empar Moliner, des d'aquestes coses que té l'Empar, ja ho sabeu. Tirem-ho en la publicitat, a veure...
Abacus és més. Celebrem la Setmana Lego només a Abacus. Tenim els teus Lego preferits amb un 25% de descompte. Tens temps fins diumenge. Abacus patrocina aquest espai.
Ara de seguida la saludem, perquè ara l'hem trobat, eh? Per tant, com a mínim ja la tenim en lloc. Ara la trucarem per on toca i, per tant, la podrem saludar en tot plegat. I em sembla que vol parlar de Caganers, perquè ja sabeu que avui s'ha fet aquella notícia que és tradicional quan queden algunes setmanes per Nadal, i és que l'empresa caganers.com fa públics aquells caganers novetat que ha presentat per aquest any. És un dels símptomes que aviat serem a Nadal, a banda dels llums que guarneixen les nostres ciutats. Doncs aquest any, les figuretes com ara el nou Papa Lleó XIV, els jugadors del Barça Pau Cubarsí, Pedri o Rafinha, o l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols. Com dèiem, ja hem trobat l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
Bona tarda.
On eres?
Amb cotxe passant per uns túnels que han volgut boicotejar-me.
Però no saps que tenies dèria i que eren a les 3 i 5 minuts i que per
sí,
tant no era el moment però... que havies d'estar disponible.
Mira, et dic una cosa, Òscar. No veia en el meu telèfon la trucada i tu diràs que boomer, doncs sí.
També diré una cosa, després de 10 anys treballant amb tu, ja, qualsevol
és
cosa
correcte.
Que m'expliquis, me la crec. Vull dir que
perquè
ja...
fa una dècada que treballem junts.
Sí, sí.
Bé, treballem.
Passem l'estona un al costat de l'altre. Ara menys que abans, hi va haver una època que...
És veritat,
sí, sí,
amb aquells tàpers de Salmorejo.
Teus, o de la teva sogra.
De la meva sogra.
Molt bé. Escolta'm, ens vols parlar d'aquests caganers, no?, i d'aquestes novetats?
Sí.
A veure...
Perquè que es faci un caganer de la Sílvia Orriols jo trobo que no és cap sorpresa. Com tu deies, se n'ha fet d'en Gubarcí, de l'Eunia Feliu, de tota mena de cantants, d'artistes. Ser un caganer és ser popular, però s'ha de llegir en clau catalana. Perquè, clar, ve un guiri i diu... Però què és esto, saps? En clau catalana, si el personatge que ensenya el cul i mostra'l, i ara diré una paraula sonora, cagarro, és el més normal del món aquí. Ja sabeu que el caganer és un dels personatges escatològics del pessebre, però també de la vida catalana, que és la vida catalana, ja sabeu que és bastant força fecal. Tenim el caganer, tenim el tió, en parlàvem la setmana passada, és aquest tronc al qual se li fa bullying, se l'amenaça perquè defequi, però no arengades, perquè són salades, deuen estar amoïnats per la hipertensió, aquestes persones. Tenim la mítica cançó que diu que aquest producte del qual estem parlant, de la muntanya, no fa pudor, es remarca encara que es remeni amb un bastó, i tenim també, i això s'aparta una mica de l'escatologia, però no gaire, en Pinxo i en Panxo, una relació que no és fecal, però que és sadomasoquista consentida. En Pinxo li demana al Panxo que es deixi punxar amb un punxó, i en Panxo li diu que oc, però que la panxa no. Aquell Pedro Jota i Exuperància de fa molt temps, aquell me vas a mear una mica, però en versió vintage. Jo comprenc que en altres contrades això sigui delicat, però ja sabem que cada terra fa sa guerra, i el nostre conte emblemàtic, ho hem de recordar un cop més, és el d'un nen curdetalla expulsat per via rectal per un bou després de ser empassat amb una col, i la frase del nen, quan és a l'interior de l'intestí bòvit, és un mite de la rima. A la panxa del bou, que no hi neva ni plou. Aquests som nosaltres i, per tant, que et facin un caganer és un signe d'aplaudiment.
Molt bé, doncs tots desitjant que ens facin un caganer o no, Isabel, que veig que riu.
Escolta una cosa,
no
te l'han oferit mai a tu?
A mi? No.
Sí, no, saps per què? Perquè totes aquestes nobles empreses que fan caganers amb cares de personatges, d'això, els futbolistes, Joan Laporta, sempre intenten fer la gent que fa ràdio perquè així en parleu. Ah. Saps? O sigui, jo estic segura que el teu ja l'estan fent.
Segur, segur, sí, sí.
Perquè per sortir el Catalunya Migdia el que calgui.
No tinguis cap dubte que l'estan fent, segur. Jo crec que, sí, sí, però una cosa, vaja, en cadena, un darrere l'altre. Espera, que el Pere s'estava aguantant el comentari. Fa estona.
Bueno, sí. És sobre tu, diguem.
No, no, ah, no, molt bé, no, perquè tot el rebre.
Si me l'imaginaria, si de casa aquest que anem perruca, no amb aquella perruca que portaves a vegades, amb aquella promoció estranya que jo encara estic en xoc.
Va ser un programa que vam fer amb la Isenda Carot, els locals de la Cubana.
Aquella perruca de la Cubana, és veritat, és la perruca...
Em perseguirà tota la vida, sí, sí, concretament em perseguirà tota la vida, sí, sí.
Sí, i quan facis 60 anys, que espero, desitjo que falti molt, serà... saps això que es fa ara, que la gent va amb una careta teva?
Sí.
I et fan la sorpresa amb una careta teva? Doncs serà amb la perruca aquella de la Cubana. Ja ho estem preparant tot,
ja sé qui no haig de... No, ja sé qui no haig de convidar a l'aniversari dels 60 anys, en Pare Moliner, que farà aquesta careta, exacte.
No, serà festa sorpresa i serem tots els teus ex-treballadors. En Baraiber, jo, tots nosaltres.
Molt bé, molt bé. Sobre l'escatologia catalana o sobre la notícia dels caganers, que em sembla que la Isabel i el Pere els tenia especialment motivats quan han arribat aquí a la redacció de dir, escolta'm, això de la notícia aquesta dels caganers...
Sí, deixa'm dir una cosa, perquè és veritat que Catalunya guanya tothom amb escatologia, però els castellans tenen la gran Maria Salamiento. Vull dir, no l'oblidem tampoc, eh?
Sí.
Molt cert. A veure...
Què és això? Què és aquest?
Ja, doncs que l'Empar està enmig del cotxe i que està xiulant aquí, que està pitant. A veure, Empar.
Ah, que hem trepitjat la ratlla blanca.
Ah, molt bé.
Aquests cotxes intel·ligents.
Espero que no estiguis conduint tu.
No, no. Encara no.
O sigui, perdó, hi ha algú que està escoltant tot això?
Sí, és correcte.
El pobre Àlex.
Sí, és correcte.
No, una abraçada per haver d'aguantar el que aguanta. Va, a veure, entrem en matèria, que us veig una mica dispersos.
La matèria és el caganer, perdó?
Oh, l'escatologia o la notícia dels caganers. Que
no, estem molt a favor. Vull dir, és una cosa que esperes cada any, com aquell que diu, no? Esperes la nota de premsa per veure
qui és l'afortunat.
Sí.
És el penjar els llums de Nadal, que cada any ho fan més d'hora, després això, i d'aquí 4 dies també els torrons.
Sí, però, bueno, comentava aquí fora, parlant amb companys de dissenyadors digitals del diari, vam dir, bueno, a veure si fem alguna cosa divertida per Nadal, i tal. I la primera resposta va ser fer un caganer, o sigui que ho devem tenir molt, molt, molt en primera línia de pensament.
Això està bé perquè no hi ha una tradició anglosaxona que ens vingui a fotre el caganer. Més aviat l'estem exportant, no? Que no pas portant alguna cosa semblant a l'americana manera.
Sí, no sé, no, a més em xoca sempre tot això, el caganer i tot això, i després tampoc no sé fins a quin punt és tan popular, no? No sé què penseu vosaltres, però...
Home, Déu-n'hi-do, eh?
Sí, jo a mi m'agradaria saber, ho comentàvem abans, no? Quan se'n venen, no? No ho sabem.
Ah, és una altra cosa, però el de la patina sí, eh?
Sí. Clar, o sigui, jo crec que hi ha gent que els que fan pessebre a casa seva fan el caganer de tota la vida, el de la baratina, com diu l'Empar, el clàssic, sí. I després hi ha aquesta empresa, caganers.com, que cada any fa aquest rànquing i que va aquestes novetats i tot plegat, i d'aquests sí que no tinc ara mateix la dada de si se'n venen molt o pocs, perquè és veritat que són molt grossos, com per tenir-los al pessebre de casa, necessites un pessebre XXXL, perquè...
Tampoc són tan grossos.
Home, són grossos, sí, sí. Els de caganers.com, sí.
Però què fas, pessebre de clics de...
Minimalista.
Home, minimalista és la versió garrepa que diu l'Òscar. No. Minimalista és quan no tens res, només tens un porquet.
No.
És que els que tenim... Que fa de nen Jesús i ja està.
Els que tenim nens a casa, que ja no són nens, sinó que són adolescents, i que hi ha la tradició de cada any comprar una figureta més per anar fent cada vegada més gran el pessebre, al final, quan ja fa uns quants anys, el pessebre ja... És gros, diguem-ne.
I els interessa, la gent jove?
Com a mínim, mantenir la tradició aquesta de comprar una figureta, sí. Ara, després, haver de muntar-lo, ja... Si vols, vota'l tu.
No, el problema no és muntar-lo. Tothom s'anima a muntar-lo, però és treure'l després.
I trobar-lo.
Això pot durar unes quantes setmanes.
Durant uns mesos. Jo no poso pessebre a casa, però ma mare sí que ho fa, i llavors ella el munta i diu, ja vindràs a canviar-lo. I llavors vaig jo i remeno, van els meus nebots i remenen, i t'he de dir que les figures són de 23 centímetres.
Mira, home, així sí que són grossos.
Són de pam.
Allò és la Catalunya en miniatura, no? Allò.
És que està una mica abans d'arribar a Catalunya en miniatura, sí, allà.
No. Tot arriba, tot arriba. En tot cas, sí que és veritat, jo crec que sí que la llista de les noves figures de caganers.com sí que és un reflex de l'actualitat, podríem dir.
I tant.
I que cada any allà tens una mena de termòmetre. I, per exemple, té tota la lògica del món que hi aparegui Sílvia Orriols, que és veritat que, a més, és una cara prou desconeguda, és a dir, alguns líders polítics que ja fa molts anys que estan d'actualitat i, per tant, segur que ja tenen el seu caganer. Però cada any es van a doncs això, Lleó 14, home, clar, hi ha hagut un canvi de papa i té certa lògica. I al final acaba sent una mena de reflex de per on ha passat l'actualitat els últims mesos.
Sí.
En competència amb el Polònia, no? Hi ha aquests dos competidors que ho reflecteixen millor que la majoria de mitjans, perquè es dediquen sobretot a això, no? A la gent popular, o la gent del moment. Popular no vol dir favorable, sinó que està permanentment, diguem, a l'actualitat. Doncs aquests són les dues garanties que tenim més clares de que és així, no? El Polònia i el nou caganer.
Hi ha algú que es pot molestar?
Ara que parles del Polònia, tots els meus amics m'han enviat avui. El Polònia de vegades surten escriptors, i surt el Jim Ferrer, i jo també de vegades. Tots els meus amics m'han enviat fotos d'ahir del Polònia, i de veritat, realment, jo mateixa em veig i penso que sóc jo. O sigui, l'Agnès Busquets es mereix Globus d'Or. És brutal, és brutal.
Isabel.
Com poden fer-ho tan igual?
No, pensava en si algun d'aquests protagonistes, que són els protagonistes de l'actualitat del moment, que els hi fan la figureta del caganer, es queixen, es queixarien. Si no els hi agrada, ho faran en privat, no?
Clar, no ho crec, no, però perquè
és un reconeixement, no? A tothom...
Que parlin de tu...
Ho reconeixeran o no, però els hi encanta. És un reconeixement d'entrada que tenen un cert impacte social, no?
Sí, sí.
Amb un petit cos que és sortir el cul amb una caca, no? Però clar, és un reconeixement.
Per la part del darrere tots són iguals. El que canvia és la cara.
No hi ha pigues.
Jo crec que aquí hi ha...
Molt bé. En tot cas, m'apunto pels resums de l'any, que no cal fer-los de nova trinca, sinó que amb el Polònia i els caganers ja ho tindríem, segons Pere Rossinyol. I de l'altre, que per moltes novetats que es presentin, el que ens diu caganers.com és que els més venuts són Donald Trump i Leo Messi, que feia fa uns quants anys que no és el Barça. Per tant, aquests dos continuen sent els més venuts. És a dir que, tot i que es van actualitzant el catàleg, diguem-ne, els més venuts són aquests dos. Ampar, gràcies. Recorda l'Àlex, que et va aguantant. Adéu. Ja deu haver perdut la cobertura i vés a saber per on parar. Passen 2 minuts d'un quart, una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia. Descobreix Montserrat amb el cremallera i gaudeix d'un viatge únic envoltat d'un paisatge geològic espectacular. Endinsa't al Parc Natural, meravella't amb vistes impressionants i viu de prop la màgia d'un lloc incomparable. Montserrat no és només una visita, és una experiència inoblidable. Fes via cap a Montserrat amb el cremallera i els funiculars. Arriba la jornada Planeta Agro, la veu del món rural, el dilluns 10 de novembre a les 10 al celler Abadal.
Experts del sector càrnic i ambiental debatran sobre sostenibilitat, innovació i el futur del món rural.
Inscripcions gratuïtes a regió7.cat.
Un esdeveniment organitzat per Regió 7, El Periódico i Premsa Ibèrica, impulsat per CaixaBank i amb la col·laboració de Abadal.
Hi ha qui diu que menjar bé és un plaer, però per mi és molt més. És emoció, és aventura, és elevar-se i sentir que ets a dalt de tot. Aquesta temporada farem un viatge gastronòmic brutal, buscant restaurants que estiguin a l'altura.
Nova temporada de Joc de Cartes. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya migdia.
Els capipotes, els fricandors, les escudelles, fideus en la cassola...
Crec que hi ha hagut potser un complexament de que si volies utilitzar la cuina tradicional catalana només la podies fer d'una manera. S'ha de treure d'aquest corset i la cuina tradicional permet fer noves receptes.
Existeix la nova cuina catalana?
Jo crec que sí que existeix. Respectant la tradició, la terra, la memòria i la recepta, hem agafat tècniques d'altres cultures gastronòmiques i les hem aplicat per aconseguir nous sabors.
O sigui, la tradició o la sacseges i la segueixes alimentant o mor.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de 1:00 PM, amb Paula Molés. Aquest cap de setmana, Marató d'Esports al Tot Gira.
Atenció!
Dissabte començarem a 2:45 del migdia amb el Girona Alavés.
Seguirem les curses sprint del Gran Premi de Portugal de motociclisme i del Gran Premi del Brasil de Fórmula 1.
Viurem lo Camp Manresa de l'ACB i a partir de les 9...
Espanyol-Vilareal.
Diumenge us acompanyarem fins a la TDT del Celta-Barça amb Fórmula 1, l'ACB, el Rayo Madrid...
I estrenarem una nova era del nostre racó de l'hoquei patins, l'Estic Girat, que té nou director.
Tot gira!
Dissabte a partir de 2:45 del migdia i diumenge a les 4 de la tarda amb David Clopés.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 20 minuts de les 3 de la tarda, recuperem un tema que us estem explicant a 3CAT Info des de primera hora d'aquest matí. De mitjana, cada dia, la Policia Nacional detecta 6 parelles de fet fraudulentes a Catalunya amb l'objectiu d'obtenir la nacionalitat espanyola. Aquesta pràctica il·legal s'ha triplicat en un any. Fins al setembre d'aquest any han obert 1.877 expedients per unions de conveniència, quan en tot l'any 2024 se'n van detectar 745. Miquel Jarque, bona tarda.
Bona tarda.
Tu has treballat aquest tema. Algunes preguntes, per exemple, per què hi ha aquest esclat de parelles fraudulentes? I per què, concretament, a Catalunya? Què tenim a Catalunya?
Clar, a Catalunya el que tenim... Tenim un fet diferencial, però hi ha una... Hi ha una dada general que veiem a les estadístiques que presenta el Col·legi de Notaris, és que tot es dispara quan els notaris comencen a poder fer casaments i parelles, i parelles de fet. Aquí és quan es dispara, fins i tot arriba la pandèmia, i aquestes dades es mantenen sostingudes. A Catalunya n'hi ha més perquè tenim el dret civil català i hi ha una particularitat que no és exclusiva de Catalunya, perquè diguem que a les diferents comunitats autònomes de l'Estat no està harmonitzada, no hi ha una llei comuna de parelles de fet, i cadascú pot aplicar amb algunes diferències la mateixa idea. Però el que fa que a Catalunya es disparin aquestes dades és que aquí no es demana un límit de convivència. I, per tant, es poden donar casos en què una parella es presenta davant de notari i presenta la fulla de padró, el notari veu que allò, aquestes persones estan convivint juntes, elles declaren que són parella de fet i, per tant, els uneix. I amb aquest document, aquesta parella, que estem parlant de parelles mixtes d'un nacionalitzat espanyol i una persona extracomunitària, amb aquest document la persona extracomunitària ja pot anar a fer cua a la delegació del govern per demanar la targeta de residència. I aquesta és la via que la policia ha ficat la banya i veu que aquí hi ha una bossa de frau, i hi ha diversos tipus.
Ara entrarem en els tipus, però de la informació que explicàvem aquest matí sobten dues dades. La primera, s'ha triplicat en l'últim any, s'han multiplicat per 3, i la que a mi em deixa realment estupefactesa, 6 parelles de fet fraudulentes cada dia de mitjana. És que són moltes, 6 cada dia.
Són
només a la província de Barcelona, eh?
Són moltíssimes, però pensa que anualment a Catalunya se'n fan 20.000 de parelles mixtes de nacionalitzat espanyol i nacionalitzat
extracomunitari.
I d'aquestes estem parlant d'uns números, els deies, els recordaves, no? 1.800 persones. És un volum, però sobre 20.000, 1.800...
No arriba al 10%.
Exacte. Vull dir, tampoc estem... Evidentment, la majoria de parelles que es constitueixen, doncs hem de pensar que sí que són lícites.
Deies que la policia investiga 2 tipus de parelles falses. Les que s'han fet amb un pacte personal entre un estranger i un espanyol, o les que es fan a través d'organitzacions. Com són aquestes organitzacions?
Sí, són organitzacions que poden ser més o menys informals. A vegades... normalment són persones d'arriba una persona extracomunitària amb un entorn conegut, podria ser, no?, que ja té aquí algun familiar, arriba amb un visat de turista, amb la voluntat de quedar-se per treballar, i això, aquesta és la voluntat majoritària, i hi ha el boca a orella, escolta, sí, coneixem una persona que potser podria fer-ho, val tants diners. A partir d'aquí s'hi poden anar afegint altres complements i altres persones que aniran demanant comissions. D'aquestes organitzacions una mica més grans, ens diu la policia, que no són gaire més grans, però que sí que aquí hi ha la intervenció d'una gestoria, d'un despatx, despatx d'advocats, que d'una... Fins i tot hi ha pàgines web que s'hi dediquen i que publiciten expressament que el notari amb el que treballen no demanarà més requisits dels estrictament imprescindibles, per tant, no demanarà que s'aporti que aquella parella porta molts anys convivint.
No és com aquella pel·lícula que es va fer famosa en què pràcticament fan un qüestionari sobre els gustos de la parella per saber si es coneixen o no es coneixen.
Ah, no, és que això també es fa, eh?
Ah, sí?
Perquè d'aquests 1.800 expedients, que són els que arriben a l'oficina d'estrangeria la senyora o el senyor amb el seu paper d'unió notarial, i l'estrangeria diu, això no té molt bona pinta. Ho enviem a la Policia Nacional. I aquí és on es fan les revisions, i aquí, evidentment, hi ha visites al domicili, hi ha entrevistes voluntàries als dos membres de la parella per saber, amb qüestionaris separats, i aquí sí que es troben coses com en les de la pel·lícula. Allà preguntant quina era la crema hidratant que es feia servir, però normalment no són... Es fallen preguntes molt més simples, ens expliquen, com per exemple el nom d'algun familiar de l'altra parella, o simplement el lloc on es van conèixer, i les coses a vegades no quadren, o a vegades és que no parlen ni el mateix idioma.
Carai. Rendiment econòmic que se'n pot treure d'aquesta pràctica?
El ciutadà nacionalitzat espanyol entre 2.000 i 3.000 euros. I això parlem sense intermediaris, i les despeses sempre aniran a càrrec, les despeses notarials, que no són molt altes, són més altes en el cas del matrimoni, a càrrec de la persona estrangera. Hem de pensar que això són molts diners per una persona que arriba a l'estat espanyol amb voluntat de treballar, que no té un sou assegurat i que vol tenir aquests papers per regularitzar la seva situació. Si entrem dins d'aquestes xarxes, aquí poden arribar a pagar fins a 10.000 euros, perquè hi haurà els bufets, els despatxos, les gestories.
Com s'investiga això? La policia com ho investiga? No és fàcil.
No és fàcil, però tenen aquesta... diguem, d'entrada, el que els arriben són aquests expedients dubtosos, que no tenen gaire bona pinta, i a més el que han fet en l'últim any, i és per això que s'han gairebé triplicat respecte a l'any anterior, és incrementar molt més la plantilla dedicada a aquests fraus, perquè recordem que aquestes persones després moltes vegades no es queden a l'estat espanyol i marxen fora a altres països a trobar oportunitats.
Doncs aquesta és la realitat que us estem explicant avui, d'això, aquestes 6 parelles, de fet, fraudulentes, matrimonis de conveniència, que es detecten només a la província de Barcelona. Si ampliem el radi a tot Catalunya, deuen ser més, però en tot cas són 6 de mitjana només a Barcelona, que és veritat, és un 10% de totes les que hi ha, però sí que és una xifra prou important.
Ara que deies això dels matrimonis, clar, són parelles de fet de conveniència, i no són matrimonis perquè, clar, la parella, aquest és també un factor important, costa molt menys de dissoldre. I es pot dissoldre de forma molt ràpida només per part d'una de les dels membres, i s'esborra del registre, i aquí no ha passat res.
Si tu vols formalitzar una parella amb la idea de trencar-la ben aviat, perquè és de conveniència, més val fer parella de fet que no pas un matrimoni que costa més de trencar.
I llavors aquí també troben persones, normalment són dones, que troben que s'han casat, ostres, però si aquesta persona s'ha casat, és parella de fet 6 vegades en els últims 3 anys, com pot ser això? Doncs aquesta també la investiga.
Mm-hmm. Què us sembla, tot plegat?
Pues que és com
No, jo just quan hem sentit aquest matí aquesta informació que donàvem, jo la primera reacció és deu haver-hi poligàmia, perquè no pots trobar tanta gent, que si surten 6 al dia només a la província de Barcelona, deu haver-hi algú que es casa més d'una... Bueno, que es casa, que es registra com a parella, de fet, més d'una vegada, efectivament. Acabes de confirmar la meva sospita, perquè...
Clar, treballen amb bosses, aquestes organitzacions, amb bosses de persones que volen accedir a una parella de fet perquè són extracomunitaris, i amb bosses de persones que estan nacionalitzades i que s'ofereixen per casar-se.
De totes maneres, un també es pregunta si no hi hauria d'haver-hi el control previ, no, diguéssim. O sigui, que la solució per acabar amb aquest tipus de frau sigui que un funcionari, no, quan ha de registrar els papers de nacionalitat, li grinyoli aquesta relació i llavors ho derivi a la policia i comenci aquest procés que pot ser farragós, si la parella és de veritat i genera por i ansietat, si no ho és, diguéssim, probablement es podria solventar en una part si hi hagués algun tipus de control previ. també es podria solventar si ningú no hagués de recórrer a aquest tipus de situacions o a aquest tipus de trampes per tenir accés als papers en temps i forma, diguéssim, no? Perquè tu mateix deies, un cop s'han registrat com parelles de fet, llavors ja poden anar a fer cua per aconseguir els papers. Vull dir, el concepte ja d'aconseguir els papers és anar a fer cua, crec que també diu molt de per què acaben les màfies aquestes fent el negoci.
Aquí suposo que també hi ha multireincidències, no? Que una persona potser s'ha casat, millor dit, ha constituït parelles de fet durant una sèrie d'anys moltes vegades, no? Més enllà de que jo que m'hi llegia que hi havia com qui s'assabentava que estava, que formava una parella de fet i no ho sabia, perquè havia perdut el DNI i això havia entrat en un circuit i acabava sabent que estava, bueno, que estava registrada com a parella de fet d'una altra persona que no coneixia perquè havia perdut el DNI.
Clar, aquí hi ha una mica de tot, perquè tenim aquestes organitzacions que efectivament trafiquen, i això ens ho han confirmat, amb carnets d'identitat falsos, és a dir, persones que l'han perdut o que els hi han sostret, no el tornen a trobar, se'l fan, i aquí el que hi ha és una suplantació d'identitat. I a partir d'aquí, el que també veuen és que en organitzacions una mica més grans que es dediquen doncs, a un tràfic de marihuana, a una xarxa especialitzada en robatoris, en una explotació laboral, amb una explotació sexual, aquí també tenen un departament, en el, com si diguéssim, no? Perquè ara mateix el crim organitzat realment funciona com a empreses i diversifiquen la seva activitat, doncs també tenen una activitat concreta de legalització per via de parelles de fet. Sobretot si hi ha una vinculació amb una explotació laboral o sexual. És a dir, al final t'estarà treballant per tindràs explotada aquella persona de la forma que sigui, també perquè tu li promets que tindrà papers.
Uh-huh. Abans Isabel deia, potser hauria de ser més fàcil, no? Diguem, accedir als papers per evitar aquest tipus de fraus. És que jo crec que per molt difícil o molt fàcil que sigui, aquí hi ha una cosa que existeix i que no existeix a altres llocs del món d'on venen aquest tipus de persones. I és que al final hi ha aquí un estat del benestar, un sistema de drets, i això és prou atractiu com per saltar-se el que t'hagis de saltar, no? Aquí,
qüestió... Quan et trobes amb aquest problema, si la solució és acabar posant més funcionaris dedicats a investigar aquest tipus de pràctica fraudulenta, igual compensaria posar més funcionaris
abans.
No?
Que en definitiva...
Al final són els mateixos recursos, però és, poses el recurs a posteriori perquè hi ha una pràctica fraudulenta i algú ja està fent el negoci. Si poses els recursos abans, impedeixes que hi hagi algú que estigui fent part d'aquest negoci, com a mínim.
Per tant, en certa mesura, endurir l'accés als papers, no? Dit així com
no sé
en genèric,
si és, no? No sé si és endurir o agilitzar la tramitació.
Té mal arreglo, perquè és, si no és fàcil en la mesura en què hi ha una gran diferència, òbviament, entre els drets i la qualitat de vida del primer món o de les societats occidentals i una pila de llocs que estan en molt mala situació i, per tant, hi ha molta gent que vol venir, i aquí és una escletxa que és molt difícil de controlar, perquè a la mesura en què les nostres societats s'han anat fent més flexibles amb els temes de l'amor, del matrimoni, i cada vegada són menys exigents, com és lògic, i per tant hi ha fórmules que són líquides, o com se'n vulgui dir, en què implica simplement un acord mutu d'anar-se'n a viure junts i compartir una vida avui, i això penso que és bo i que reflecteix com és la nostra societat, doncs òbviament això és una escletxa. I per tant jo crec que aquí és molt difícil de resoldre i que l'únic que es pot fer és intentar identificar màfies. Quan ho fan persones individuals, doncs és molt... No crec que puguis posar una policia de la moral per anar a assegurar que efectivament els dos que estan allà dormen al mateix llit. Això em sembla que és totalment inviable i absurd en una societat liberal. Ara, posar el focus en trobar on estan les màfies que s'estan lucrant amb aquest mètode, doncs aquest és, jo crec que és la prioritat que hauria de tenir l'administració.
Perquè el percentatge de parelles de fet fraudulentes que són solidàries, quina...
Això no ho sabem, però n'hem documentat també, persones que sense cap interès econòmic, després d'un procés, i tenim un testimoni documentat, que després d'un procés de conèixer i assegurar-se de que allà no hi ha una mala intenció per part de l'altra persona i tal, accedeixen a casar-se, a fer-se parella de fet, i donar els papers a aquella persona perquè es considera que Aquesta persona es deia, jo considero que
fa-li un favor,
tothom té dret a, veu, a viure on vulgui, i clar, és tan atzarós el lloc on neixes, doncs per què? Per què no?
Jo em conec, però de fa 20 anys, o 30 anys, no? El que passa que tot això deu haver anat a més, però sí, hi ha gent en aquest, aquest sentit.
I el divorci és fàcil.
No? Sí, el que sembla alarmant és que s'hagi triplicat. Sí. Perquè que aquesta escletxa existeix, com dius tu, de fa... i tots en coneixem algú que ho ha fet i era gairebé testimonial.
És veritat que cada vegada és més fàcil establir una parella o desfer-la. Clar, tu abans, si feies una... t'ajuntaves, abans només podia ser matrimoni fa molts anys, et casaves, igual tenies moltes dificultats per trencar aquest matrimoni. En canvi, ara saps que pots registrar-te com a parella de fet i pràcticament, no et diré que immediatament, però pràcticament immediatament trenques aquesta relació i per tant, un cop ja ho aconseguis, vull dir que és més fàcil.
El fet de que sigui un tràmit notarial, diguéssim, que és al final és una transacció amb el notari, ho facilita tot molt més, perquè no estàs davant de l'administració.
Bueno, però estàs davant d'una persona molt important que...
Sí, però no,
que,
evidentment.
Però no signa un contracte, dona fe.
Clar, dona fe. No, dona fe de que heu
signat.
De que
signat. Això és així, diríem.
Aquest
tipus de coses, jo crec que a Catalunya, pues, òbviament, has dit que hi ha un auge, però jo crec que és un auge a molts països, perquè quan et dona un dret... passant aquesta nova situació civil, doncs ràpidament hi ha la picaresca, no? Jo conec, per exemple, a Argentina, doncs està passant moltíssim amb gent que ve de Rússia. O aquesta setmana sortia, va ser portada del Wall Street Journal, no sé si fa un parell de dies, un fenomen semblant, però molt més greu, penso jo, que és a Ucraïna i a Rússia, sobretot a Rússia, on hi ha un boom de matrimonis amb soldats.
Sí, amb soldats. Ho hem explicat a la primera hora de Catalunya Mitjana, no? La Cristina Solià. Sí,
I per tant, clar, aquí sí que quan mor un soldat hi ha una indemnització de $200,000 i aquí hi ha tot uns negocis espectaculars pues que ho porten a un altre nivell.
Ha explicat la Cristina Solià, la nostra corresponsal a Moscou, dient que hi ha fins i tot algunes dones que s'han casat amb 5 soldats diferents, que saben que aniran al front, que tenen molts números de morir al front, i uns 150.000 euros, que al canvi són aquests $200,000, que és la indemnització que hi ha, i que fins i tot les autoritats russes s'estan plantejant regular d'alguna manera que això no sigui tan fàcil, perquè si no es troben això amb moltes dones que es casen amb soldats o que van al front, o fins i tot alguns ja malferits, i que ja veuen a venir que es moriran. I a més, hem sentit algun dels testimonis que ens passava la Cristina Solies, de dones russes, dient, no, és que quan es mori, amb els diners que em donaran a casa, em compraré una casa. Clar, amb aquesta fredor, que és portar a l'extrem aquests casaments, en aquest cas, per interessos econòmics, i no per una altra cosa. Bé, en tot cas, quedem-nos amb la realitat de casa nostra, i aquestes 6 parelles, de fet, fraudulentes, que de mitjana es troben cada dia la Policia Nacional, que és qui investiga aquests casos.
Són qui té les competències.
Doncs això, és triplicar el que hi havia fins fa un any. Miquel Jarque, gràcies i bona tarda.
Un plaer.
2:15, fem una pausa i de seguida anem amb l'actualitat política, que continua amb aquest trencament de Junts per Catalunya amb el PSOE, que ja ve de fa una setmana, però que Junts cada dia fa un pas més per evidenciar que aquest trencament no va de farol, que no és un teatre, sinó que de debò ha donat per acabar aquesta legislatura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Polestar 4. El SUV coupé elèctric. Fins a 620 quilòmetres i fins a 544 cavalls. Ara per 599 euros al mes. Renting tot inclòs amb entrada de 10.000 euros a 48 mesos i 15.000 quilòmetres anuals. Més informació a Polestar Barcelona, carrer Rosselló 214.
Catalunya Ràdio. Som 3K. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
L'esport ens ensenya a caure i a tornar-nos a aixecar, a creure, fins i tot quan ningú més no ho fa. Viu l'essència dels grans esportistes a la Gala Valors de l'Esport el 19 de novembre a les 19:30 a esport.es. Esport és temps de valors. Patrocinat per Cupra, CaixaBank, Consorci Barcelona Zona Franca, Movistar i la Comunitat de Madrid.
A Maset hem tornat a guanyar el premi de millor cava del món als campionats mundials de xampans i escumosos. L'any 1917 vam elaborar el nostre primer cava. Avui, aquest premi és per tots aquells que han treballat per elaborar el millor cava possible. Aquestes festes gaudeix del 1917, el millor cava del món per menys de 25 euros. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
Torna la gran nit dels Premis Regió 7. Celebrem el talent i l'esforç del nostre territori. Dimarts 11 de novembre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat.
Amb el suport de CaixaBank, Endesa, l'Ajuntament de Manresa, E-Talentum, Volvo Motorcat Premium, Lincoln Co., Grup Bassols i el Consell Comarcal del Bages.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 20 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia. Com us deia, un dia més, Junts per Catalunya deixa clar que el seu trencament amb el PSOE és irreversible. Avui, Míriam Nogueras ha explicat a Televisió Espanyola la diferència entre la seva posició de fa una setmana i la que tenen ara. Nogueras ha explicat que fins ara dialogaven i tancaven acords, però que ara això s'ha acabat.
El Partido Socialista nos ha llevado aquí. Nosotros hemos cumplido. Junts per Catalunya ha cumplido su parte del acuerdo. El Partido Socialista no ha cumplido su parte del acuerdo. Quien nos ha llevado aquí a esta ruptura irreversible ha sido el Partido Socialista.
La Moncloa diu que està tranquil·la, però el fet és que, davant la nova posició de Junts per Catalunya, l'executiu espanyol ha reactivat algunes coses, com ara la negociació amb Alemanya pel català a Europa o la tramitació de la llei contra la multireincidència. De moment, però, Junts diu que tombarà totes les lleis, algunes capdals pel PSOE, com ara l'anomenada Llei Bolaños, de reforma del sistema judicial, o també la de secrets oficials, molt esperada també per altres grups parlamentaris, com ara del PNB, que fa anys que impulsa i reclama l'aprovació d'aquesta llei. També quedarien aparcades la llei que ha de prevenir el consum d'alcohol per menors d'edat, entre d'altres. Ara bé, caldrà estar atents perquè Míriam Noguera sempre diu que s'aprovarà només allò que sigui bo per Catalunya. Això sí, les lleis que ja s'estan tramitant i que Junts ha negociat i ha aconseguit alguns compromisos, com per exemple la llei del cinema, la d'atenció a la clientela, la d'economia social o la de mobilitat sostenible, a més del reial decret sobre els malalts d'ELA, totes aquestes sí que tindran el suport de Junts per Catalunya perquè ja han aconseguit incloure les esmenes que ells volien incloure en la negociació. És veritat que des del moment en què Junts per Catalunya a principis d'aquesta setmana va dir que anava un pas més enllà i que trencava, hi va haver molta gent que va pensar bé, és el mateix, però a mesura que han anat passant els dies i que Junts per Catalunya s'ha tingut ferma en el seu discurs, hi ha hagut cada vegada més gent que li dona més credibilitat i que considera que realment aquesta vegada va de debò i que no hi haurà moviment per part dels juntaires.
El problema de la trencadissa, de l'anunci de la trencadissa inicial, després de molts ultimàtums pel camí, era que no hi ha hagut manera de sanificar-la al Congrés. O sigui, en el Congrés fa molt de temps que les iniciatives legislatives es queden allà ancorades amb ampliacions de períodes d'esmenes en espera d'aconseguir tots els vots necessaris per aprovar cada una d'aquestes iniciatives. I, per tant, hi ha molts projectes de llei i proposicions de llei que no passen pel ple i que estan allà dormint en un calaix perquè no tenen els vots garantits. I, per tant, Junts no podia escenificar aquesta trencadissa perquè no hi ha votacions rellevants en el ple. El que fan ara és donar una segona volta a aquest anunci de trencadissa, i aquí la pregunta és si s'aprovarà el que sigui bo per Catalunya o el que sigui millor per Catalunya, perquè si el que posen sobre la taula, per exemple, és el projecte de llei per fer la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica, eliminar part d'aquest deute és bo, però suposo que eliminar tot el deute deu ser millor. També presentaran una esmena a la totalitat i, per tant, no? Canviaran, bloquejaran el que sigui bo per Catalunya perquè el que Junts considera que és millor per Catalunya. La mateixa juguesca la pots aplicar al finançament. Presentaran una esmena a la totalitat en un finançament que no és un concert econòmic per Catalunya. Vull dir que la definició del que és bo per Catalunya és molt etèria. Atenent el que estan plantejant actualment, evidentment, votaran que no a tot o presentaran esmenes a la totalitat a tot.
Però és una posició tan estranya que no sé, o sigui, òbviament respectable com tota posició que pren un partit, no? Però des d'un punt de vista de com funciona la política parlamentària a Occident, jo no sé si hi ha gaires precedents d'una decisió d'aquest tipus en què ni dones suport al govern ni ets oposició, perquè l'oposició, per definició, també negocia les lleis del govern, sobretot quan algú li ofereix alguna oportunitat de millorar una llei, no? Llavors, no sé, jo no em sonen precedents d'una actitud de volgudament de bloqueig i que alhora no sigui capaç de fer caure el govern i que, per tant, deixin un marasme que és simbòlic, però que des d'un punt de vista polític és el més allunyat del que s'entén per la política, que és aconseguir coses, o si no n'aconsegueixes, doncs estàs a l'oposició i intentes fer caure el govern. No? Llavors, a mi em costa molt, o sigui, reconec que no serveix el discurs de dir no, és el mateix de sempre, no? Vull dir, no, això no és el mateix de sempre, però alhora és un terreny ignot que com que no hi ha precedents, doncs em costa molt d'analitzar perquè jo no havia vist mai una cosa així.
Tampoc podem oblidar que aquí arribem per aquesta contumàcia del PSOE d'arribar a un punt, pues fer-se els longuis, no?
Però jo no ho veig que sigui així, d'això.
Home, amb moltes lleis, sí. Vull dir, porten 22 mesos aproximadament negociant a Suïssa i quan hi ha hagut ultimàtums, i de fet fa ja uns quants mesos, gairebé un any, hi va haver un i de sèrio, que va haver de sortir el mediador a dir, bueno, potser que us ho penseu i doneu una oportunitat. Després d'això, home, si una cosa explica Junts és que s'ha constatat que o no hi ha voluntat o no hi ha una explicació clara per la qual pugui justificar aquest delay en les negociacions, en els resultats. Més enllà de que pugui dependre d'uns o d'uns altres. Aquí analitzem el que fa Junts i puc estar d'acord que la situació és estranya, perquè no passes d'una situació a l'altra, perquè abans tampoc era directament un soci de govern. D'acord. Ara, dit això...
Ara és oposició de l'oposició.
Ara el que s'ha trencat és el marge de negociació. Com tu molt bé has dit, Pere, al final, fins i tot estan a l'oposició, un marge de negociació, algunes coses, en funció de molts motius. En aquest cas, el que diu Junts és que no hi ha marge de negociació. Per tant, sabran el vot de Junts, doncs el dia que es presenti a votació en el Congrés dels Diputats la llei o el que convingui.
Però és molt raro no voler incidir en una llei.
Però
no?
Sí, però neix de, en el fons, d'una decepció i d'una constatació, i és que en alguns temes importants per Junts, com a mínim, no s'avança. I no se sap ben bé per què no s'avança. Perquè, per altra banda, Junts considera que ha complert els seus compromisos de suport, de legislatura, i, per tant, al final n'és d'una certa decepció. Per què? Perquè hi ha una cosa que no s'acaba de parlar mai, i és per què el PSOE sempre juga a governar com si tingués majoria absoluta. I això li està generant problemes, no només amb Junts, també li està generant problemes amb Podemos i amb altres. Quan tu necessites del vot d'altres, i en aquest cas tens una situació complexa, perquè has de reunir diferents partits que tenen interessos legítimament diferents, home, però tu t'has d'esmerçar al màxim en esforçar-te en què allò rulli. Per tant, vol dir negociar-se molt, molta transparència, i jo crec que això no està passant.
Però la criatura plora, el pacte plora pel fet de que tots els acords que arriben, o gairebé tots els acords als quals arriben el PSOE i Junts per Catalunya, no depenen només del PSOE. I Junts per Catalunya compra aquest marc de relació. I sap perfectament que es pot aprovar la llei d'amnistia, però l'aplicació depèn del Tribunal Suprem. Sap perfectament que per molts esforços que faci el govern espanyol per l'oficialització o oficialitat del català a les institucions europees no depèn del govern espanyol. I aquest marc de treball es compra.
No, això és implícit.
És implícit, no, és la realitat.
No.
Sí que, home,
no,
sí que és real.
No. Quan tu signes un acord i un contracte i tu t'hi comprometes a fer una sèrie de coses i dius, impulsarem la llei del català a Europa, perfecte.
Tothom però si dius impulsarem, no t'estàs sí compromès a que passi.
No, farem que el català sigui oficial a Europa. Tu estàs assumint que la part de gestió d'això depèn, en aquest cas, del govern de l'Estat. I el que Junts es queixa és que tota l'activació del president del govern de l'Estat amb Alemanya ha vingut tard. Potser si això arriba a passar fa un any...
Però saps perfectament que fins i tot quan el govern de l'Estat...
No, crec que no és just imputar-li.
No, jo no l'imputo.
Jo
no dic que, ni que els hi han pres el pèl a Junts. El que dic és que el PSOE, efectivament, es comporta com si tingués majoria absoluta, una majoria que no té. I és una majoria que no té ni tan sols amb els vots de Junts per Catalunya, que necessita necessita molts més suports. I, per tant, aquest acord estava condicionat a altres suports que no controla necessàriament, perquè cada partit té els seus interessos.
Però aquest no és un problema de Junts, és un problema del PSOE.
No, però
firma uns acords no,
però,
que sap que potser...
Perdona.
Però sí que t'ha de fer qüestionar la viabilitat de que allò es compleixi en els termes que tu has
signat.
No,
i a mi el que em crida molt més l'atenció dintre de tot aquest escenari, tu has citat la figura del mediador que va aparèixer a intentar que no es trenqués aquest acord quan Junts per Catalunya reclama que el president del govern se sotmeti a una qüestió de confiança i fa públic un comunicat al mediador. A mi el que em sorprèn és que hi ha una trencadissa d'aquestes característiques que és irreversible, si fem cas a les paraules de Míriam Nogueres d'avui mateix, i el mediador no digui hem arribat fins aquí i això ha passat per això i per l'altre.
Sembla que en aquest sentit...
Va sortir a demanar un vot de confiança i en canvi ara no surt a certificar.
Jo reconec que això pot semblar estrany. Ara, sembla ser que les regles del joc d'aquest tipus de mediacions internacionals passen per la màxima discreció.
Llavors no s'entén que fa un any sortís a reclamar un vot de confiança.
Jo crec que d'alguna manera aquesta informació no hi tindrem accés. Però és igual, al final... Tu has arribat a un acord amb el PSOE, que ha subscrit una sèrie d'acords. La gestió d'aquests acords, de cada part depèn la gestió que n'hagi de fer. I, per tant, tu el que vols són resultats. Si tu la teva part l'has complert amb les teves dificultats i l'altra no fa, tu el que no pots fer és fer-te encàrrec de que l'altra... Perquè, al final, la línia entre no he volgut o no he sabut...
Perdona un segon.
Però part de la teva confiança en aquell acord...
I per això s'ha trencat.
Part de la teva confiança en aquell acord està condicionada per aquesta situació.
Però un segon només, perdona. Quan la Isabel diu que és implícit aquest marc, és implícit perquè la gent de Junts coneix perfectament la legislació i com funcionen les coses. És a dir, si tu arribes a un acord per fer un nou sistema de finançament, Junts ja sap que necessites altres actors, que has de reformar no sé quantes lleis, alguna orgànica fins i tot, que necessites altres partits.
Però,
i per tant,
quan...
el PSOE i Junts i Esquerra han arribat a l'acord d'intentar...
No. No van arribar a l'acord d'intentar-ho, van arribar a fer-ho.
Sí, de posar-se d'acord amb les regles generals del model, però els altres també hauran de treballar perquè
evidentment.
Junts hauria d'anar a veure compromís, per exemple, que allà hi ha el bloc, històricament el bloc valencià, que era el soci de Junts,
però qui és el garant, sí. Quin és el garant del compliment del tema de la llei del català a Europa? Doncs el PSOE. No. Que té els mecanismes internacionals per poder fer-ho.
Però és que us esteu encallant en una cosa, perquè, a més, Junts, a l'hora de justificar el perquè del seu posicionament, és ens quedem molt amb les grans carpetes, que és veritat, el català a Europa no depèn només del govern espanyol. És veritat que des de Junts s'acusa el govern espanyol de no haver-s'hi posat amb prou ganes, diguem-ne, però és veritat que aquest no depèn d'ell. O el finançament, és veritat, que acaba jugant un paper important a altres comunitats autònomes que també que no depenen només del PSOE. Però després Junts també recorda alguns altres incompliments, com per exemple la publicació de les balances fiscals.
Com per exemple, la desclassificació dels documents del
17A, o, per exemple, saber a cada aeroport d'AENA què guanya i què hi perd. I això són coses que no depenen d'altres, depenen del govern espanyol.
Sí, sí,
i que
sí.
En això tampoc no ha complert. Llavors Junts diu, home, si en els grossos en dius que no depèn de tu, i en els petits que depenen de tu, tampoc no, doncs no en trec cap rendiment d'aquest pacte.
El PSOE té una mentalitat, i és que al final pensa que Junts, o Esquerra, o el PNB, o Bildu... Què altra cosa poden fer que donar-me suport?
No, sí, la teoria del mal menor és evident.
I el mal menor funciona de manera
automàtica. La teoria del mal menor és evident.
Fins que passen
coses. Però esteu parlant com si el PSOE no s'hagués jugat la vida.
No, sí, jo no.
Aquesta legislatura és la legislatura de l'amnistia. Això condiciona absolutament tot. La decisió, a parer meu, almenys tot això, la decisió d'anar per aquest camí té unes conseqüències radioactives pel Partit Socialista brutals, que les estem veient amb una insurrecció del poder judicial i amb una pila de procediments estranys que posen contra les cordes el govern i múltiples facetes. Llavors, aquesta amnistia encara no s'ha pogut materialitzar. Llavors, se'm fa estrany que venti una cosa tan gruixuda amb un govern tan dèbil, en minoria, que ha fet una aposta que li ha portat unes conseqüències devastadores, que tu, no dic tu, òbviament, sinó que Junts, no sigui capaç de dir, ostres, el que hi ha en joc és molt gros, òbviament a ningú li agrada que no es compleixin algunes coses del pacte i per tant s'ha d'apretar, però la solució que jo ofereixo és bloqueig permanent i alhora no fer caure el govern i no ajudar a consolidar un espai en què l'amnistia sigui possible i puguem entrar en una fase que ja... poders molt forts que volen evitar, no sé, se'n fa raríssim.
Ja, jo crec que també hem de tenir en compte, alhora, amb aquest escenari que dibuixa, espera, que hi ha vida de partit al marge de... del que ha sigut l'amnistia i companyia, i que en l'horitzó hi ha unes eleccions municipals que es plantegen que seran molt dures per Junts per Catalunya, i per tant hi ha també necessitat, comprensible políticament parlant, de fer determinats gestos i de plantejar si efectivament aquesta confiança que han fet el govern espanyol en 2 anys ha respost a les expectatives o no ha respost a les expectatives. Efectivament, hi ha hagut coses molt importants. Jo crec que hi ha la part que ells han d'assumir que efectivament no depenia només del govern espanyol, sense deixar de reconèixer que s'ha avançat bueno, fins a límits mai coneguts, no? No només la llei d'amnistia, sinó en altres aspectes, però sí que és veritat que a l'hora de després rendir comptes amb la teva militància, doncs Junts per Catalunya també ha d'assumir doncs que aquest pacte no ha donat els fruits que ells esperaven que donaria. I llavors fins aquí, diguis.
És un fet que quan dos partits que en el cas de Catalunya fins i tot són alternativa l'un de l'altre, o han estat històricament, doncs qualsevol pacte d'aquests és un risc per uns i per uns altres, però també per Junts en aquest aspecte. Clar, per tant, aquesta toxicitat de la que parles, d'alguna manera, que jo ho puc entendre des de l'altra banda, des d'aquesta també ja existeix, sí, aquest risc i aquesta toxicitat, perquè pactar amb el PSOE tenia... De fet, perquè hi havia una altra sensació, i és realment el PSOE és un partit que, més enllà de governar, domina els ressorts del poder de l'Estat. Allò és el propietari, perquè el Partit Popular i entorns se'n senten profundament propietaris. Només poso un exemple. El pacte del Majestic, que va portar associat, per exemple, els governadors civils o la mili. En realitat, o sigui, de veritat creieu que el PSOE podria haver assumit carregar-se la mili? Aleshores o ara? Veure, és molt difícil, ho ha de fer qui pot fer-ho, no. I en aquest cas és el Partit Popular que domina els ressorts del poder.
Miquel Àngel, el PSOE no va assumir ni traspassar els paradors en la negociació de l'Estatut.
Pues, perquè, o sigui, perquè no pot, ara, Aznar ara li va canviar el nom a ETA, li va posar Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Per què? Perquè podia.
Però llavors Junts el que ha de fer és pactar una moció de censura, precipitar...
Això és una altra, però això és una altra pel·lícula, jo crec que tampoc té recorregut.
És l'instrument que és políticament aquesta innovació política de l'essència política de dir no, jo no sóc govern, no sóc oposició perquè tampoc faig que negocio lleis, sinó que estic en una posició insòlita.
Això gairebé es va inventar a Catalunya, amb acords, diguem-ne, d'estabilitat sense que hi hagi compromís entre el govern ni tant els pressupostos.
Però pactant les lleis.
I vas pactant coses.
Però és que aquí no volen ni pactar les lleis.
Perquè s'ha trencat aquest mar de confiança. I és clau per arribar a aquests...
És perquè la compareixença que vam fer el dia que es va anunciar, vam parlar de que s'havia trencat la confiança política, que no personal. Vull dir que també és molt curiós, no?, diguéssim. O sigui, que hi ha hagut també una mena de vida paral·lela entre les negociacions que es feien a Suïssa amb uns determinats continguts, que després, quan s'havien d'aterrar a la Moncloa, doncs no s'aterraven de manera convenient, no? Vull dir que jo crec que en aquests 2 anys hi ha hagut 19 reunions a Suïssa amb avanços, per exemple, el projecte de llei, o la proposició de llei, perdó, per fer la transferència de les competències en immigració, surt de la taula de Suïssa i surt d'aquella taula en un moment que s'havia de salvar una votació per a una altra cosa. No estava previst que aquella proposta es presentés en aquell moment. Vull dir que, evidentment, han avançat en molts aspectes, però al final la conjuntura política ha portat a que aquesta confiança política no porti enlloc. Després també hem de pensar si Junts, en aquest moment, està aquí al mig fent oposició del govern i fent oposició de l'oposició perquè no li pengin la llufa de que si hi ha unes eleccions és per culpa d'ells, diguéssim, sinó que és Pedro Sánchez qui decideix i és qui té el voto electoral.
Sí, no, la lluita pel relat jo la comprenc, i a més a més és superlegítima, només faltaria. El que se'm fa estranyíssim és l'instrument triat, que és un instrument insòlit que consisteix en... No penso ni negociar les lleis. No puc fer caure el govern i tampoc li puc donar suport. Llavors, aquest marasme és el que em sembla insòlit i impropi, diguem, de la política, sí, que es necessita, digueu. Però
ho estàs dient, ho diem ara, perquè els vots de Junts eren necessaris. La passada legislatura era no negociaven res, però els seus vots no eren necessaris i, per tant, la seva posició de no negociar res no semblava estranya.
És que no negociaven res amb ells, tampoc.
Estaven
fora de joc. Estan dintre del joc. Clar, i ara l'única mesura de força que tenen és demostrar explícitament que no és que no hi hagi possibilitat de coses, que no hi ha ni negociació.
Però aquesta mesura de força, com pots portar-la positiva? És a dir, si tu imagina't que tens una mesura de força, no?, i llavors aconsegueixes alguna cosa. Amb aquesta estratègia, què aconsegueixes?
És que acabarà passant que paradoxalment, ara que s'ha trencat l'acord, el PSOE tard i malament reactivi coses que acabin bé i en funció d'aquell acord que ja està trencat. És que aquesta és la paradoxa i el més irritant des del meu punt de vista del PSOE i de la manera que governa. Cal arribar a aquest extrem? Cal portar el teu soci a aquesta situació? Home, com a mínim que tingui excuses una mica més estranyes per trencar un acord, per allò que deia l'Isabel de la conjuntura. Però si no, home, si hi ha un acord signat, doncs farà el possible. Igual que tu vas dedicar tants esforços a col·locar de comissària europea a la Teresa Ribera, no? I vas pactar amb l'ultradreta d'aquí, l'ultradreta d'allà...
Esforços perquè Europa, el Parlament Europeu...
Sí, em sembla molt bé, però si va dedicar directament al president del govern. Home, si necessites 7 vots, i això és molt important, i no només per part de Junts, sinó per part d'Esquerra i altres, home, potser que hauries de fer alguna cosa abans que no quan ja estàs allò sonant l'alarma, no?
Sí, jo crec que no hi ha precedents històrics de que el govern espanyol hagi fet un esforç tan descomunal per una cosa
sí, però,
que li deu portar un bledo, probablement.
Sí, però has d'entendre que la situació catalana...
Però Carles Puigdemont va elogiar els esforços del ministre. Sí, vale, sí. Però arriba un moment en què és el ministre ha arribat fins on ha arribat. Ara ja depèn d'un altre nivell de govern. Doncs
que s'activi. Ja sé que continuaríeu un parell o tres hores més, eh? Fins tot arribaré fins dilluns, però hauríem de deixar aquí que el Francesc Garriga ja demana pas per fer la tarda de Catalunya Ràdio. Pere Rossinyol, Isabel García Pagán i Miquel Àngel Escobar. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies.
Ara, de seguida, en 20 segons, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o durant la tarda els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem dilluns a partir de les dues. Bon cap de setmana a tothom.